Aquesta sessió de física es desenvolupa en un curs de 7è d'EGB de l'escola annexa a la Normal de Girona. Calor i temperatura són conceptes típics, de sempre actualitat didàctica. L'objectiu que rau en tot el seguit d'experiències que els nens fan està l'aportació de dades que relacionen la calor i la temperatura. Aquesta informació servirà perquè el nen d'EGB comenci a distingir aquests dos conceptes i s'habituï a una terminologia que, essent senzilla i al seu abast, més endavant no el pugui induir a errors conceptuals. Els nens, agrupats en equips de 4 components i servint-se de material aportat, la major part per ells mateixos, determinaran els punts de fusió i ebullició de l'aigua. L'ajut de gràfics serà un exercici clau per estudiar les variacions de temperatura a l'escalfar aigua en cadascun dels seus estats. D'una manera natural, el nen suggereix...
Ves a tirar-ho.
Però ho ha dit per aquí.
Ja l'he vist, aguanta-te.
Ai, que divertit.
Escolta, i ara què dic? A tres grups que surtin, i m'ho facin les gràfiques?
Sí. Sí, sí, sí. Gràfica de l'aigua, doncs... De... Ara aquí poden sortir, aquí estava previst que sortissin, ho saps tu?
No, ara ja no.
Què recordes?
Ja pot deixar que el 5 poques no sabia res.
Això em veirà la pudor que fa.
Va, vinga, posa-li el terme de tot.
Pues vale. Tu no sortiràs, no? Què tinc que preguntar?
A veure si...
Ja, ja.
Llavors, si entrem en detalles, veurà que no ho entrem en detalles, no ho veurà.
Sí, que els hi pregunto que me diguin el que observen. Ei, escolteu. Joan, Eva, i qui més?
Raquel.
Raquel. Heu de... Haureu de cridar perquè parleu per aquest micro que tinc jo posat.
Llavors...
Va, va, senteu-vos. Va, senteu-vos. Silenci. Silenci, va. Prou. Vale, un cop heu acabat l'experiment, podríeu sortir a la pissarra 3 i fer-me les gràfiques de la llet, el vinagre i l'aigua. Per exemple, Joan, voldria ser-me la de l'aigua? Raquel, tu també pots sortir i Eva també pots sortir, si vols. I després comentarem i discutirem els resultats entre tots, d'acord? Vale. Joan, què observes tu a l'aigua?
Doncs que l'aigua, al haver-hi més quantitat, doncs tarda més estona a s'escalfar. I quan menys quantitat, llavors tarda menys estona a escalfar-se del tot.
A quina temperatura avui?
Avui, a mi, a 102 graus.
D'acord. Raquel?
També passa el mateix, si hi ha menys
contacte. Bueno, doncs fes la de l'aigua, tu, és que no sabia quina havia de fer.
Pots opinar?
Vale.
Sí.
Silenci, sisplau.
Silenci.
Eva, Raquel, com interpretaries la gràfica de l'aigua?
És que quan menys aigua hi ha més de pressa puja, quan més quantitat menys, per exemple, els 50 graus, els 150 graus ha costat 3 minuts, els 200, 4 minuts i els 250, 5 minuts i mig.
O sigui, quan més quantitat, més temps, no?
Sí.
I a quina temperatura avui l'aigua?
102 graus primer.
D'acord. Joan, tu què observes en el vinagre?
Jo m'hi trobo el mateix, però quan fa 75 graus m'he trobat més temps que allò pas amb l'aigua i també quan més quantitat més tarda en escalfar-se. Vull a 106 graus.
Per tant, vull més temperatura que no pas l'aigua, no?
Sí.
I la llet, Eva?
Doncs igual que contra menys quantitat hi ha, doncs menys triga escalfar-se.
I la temperatura que vull?
Doncs, 106.
D'acord. A la resta dels grups, us surten resultats semblants?
Sí.
Josep? Ara ja ve... A la pissarra, com no tenim quadros, les gràfiques surten una mica aproximades. O sigui que per demà me les podríeu portar fetes en paper mil·limetrat. Cada grup que faci una gràfica de cada experiment que hem fet, d'acord? Ara hi ha unes petites diferències que surten aquí en els experiments que hem fet que poden ser degudes a moltes causes. Montse, sabries alguna?
Sí, la diferència de la flama, del diferent fogor, si és de gas o elèctric, i si el termòmetre està més amunt o més avall. I també la corrent d'aire i la transferència de la calor al medi ambient.
Molt bé, d'acord. I com es podrien solucionar aquestes petites diferències? Algú sap?
Sí, doncs que la flama estigui aïllada i que el recipient estigui envoltat de paper d'alumini.
Molt bé, i també podríem posar una tapadora?
Sí.
Prou.
Pot ser per la corrent d'aire,
sí.
Però millor per si el termòmetre està més amunt o més avall.
També.
I després, també podria ser la transferència de la calor del medi ambient.
El medi ambient, sí.
I
ja està, no?
Sí.
Molt bé. Per tant, ara hauríem de solucionar aquests problemes. Algú té alguna suggerència? Per exemple, per aïllar la flama, què podríem fer?
Pues, podríem tenir una resistència elèctrica dins el líquid i després podríem envoltar el recipient amb paper d'alumini.
No.
podria ser per la corrent d'aire, també per si el termòmetre està més amunt o més avall, i després també si tanquem la porta o l'obrim, i la transferència, podria ser també la transferència de la calor del medi ambient.
Molt bé, d'acord. I molts altres?
No, és que...
Per la flama i per l'escalfor de fora, per l'aire, no? I moltes coses més.
Molt bé, d'acord. Ara escolteu, podríem intentar solucionar els problemes que hi ha, per exemple, que fora del got fa molta més fred que dins del got. Com ho solucionarem això, per exemple?
L'ideal seria posar la flama per dintre, però com això no és possible, hi podríem posar un escalfador elèctric i després envoltar el recipient amb paper d'alumini i tapar-lo.
Això de l'alumini ho has vist en algun termo de casa, no?
Sí.
Que hi ha una cosa platejada?
Sí.
Molt bé. L'escalfador submergit podríem utilitzar una resistència elèctrica, que és com una espècie d'aros que van enxufats a la corrent i es poden ficar dins del líquid i no s'apaga, d'acord? També ho hauríem de tapar, perquè l'escalfor també s'ha de per sobre, i farem un forat per termòmetre, perquè si no es podria llegir, i un altre per la resistència, d'acord? Doncs, sabries fer un dibuix del que volem fer? Com és hora de plegar, podríeu intentar fer a casa la construcció que ens ha dit l'Òscar i demà, i a més fer les experiències que hem fet avui a classe, i així demà compararem els resultats entre tots. D'acord? Si algú té un problema, li pregunta a l'Òscar, que ens ho ha explicat molt bé, i demà el porta fet. Doncs ja podeu sortir de classe, nois. Ei, escolteu, però heu de tornar a entrar.
Estaves dient allò i també el timbre.
Va, sortiu de classe. Molt bé, suposo que ja heu fet les construccions i com l'Òscar va ser l'iniciador de l'idea... Hola, bon dia.
Bon dia.
Què, heu tingut problemes per fer la construcció?
No.
L'heu portat?
Sí.
Que l'heu fet en grups?
Sí.
I heu seguit les directrius que ens va donar l'Òscar el dia abans?
Sí.
Òscar, tu també l'has portat?
Sí.
T'ha gustat gaire?
No.
Ens podries dir a veure com ho has fet?
Sí, doncs primer he agafat una ampolla de 2 litres de Fanta i l'he retallada cap al mig. Després hi he posat un tros de polispan aquí dintre.
L'has escalfat amb una estufa?
Sí, i després he agafat un altre i amb un ferro calent he fet dos forats perquè passés el cable de la resistència submergida.
I l'altre?
I l'altre per als cables.
L'altre forat és pels cables? I el termòmetre, on te'l me'l poses?
El termòmetre a aquesta escletxa, més o menys ahir cobra.
Vale, però per aquest forat, no?
Sí.
D'acord. Has fet alguna experiència?
Sí.
Què has provat?
He agafat 300 grams d'aigua i els hi he posat.
També ho has provat amb més quantitats d'aigua o no?
Sí, 350.
Ah, vale. D'acord. Suposo que han sortit uns resultats bé o què?
Sí.
I els altres, us han sortit semblants?
Sí.
Molt bé. Doncs pues ara podríem fer-ho amb papers mil·limetrats. Òscar, ens podries explicar com has fet la construcció?
Sí. Primer he agafat una ampolla de 2 litres i l'he tallada més o menys pel mig. Després hi he agafat, l'he omplit amb un paper de polispan i després he agafat un got bastant gran i l'he recobert de paper d'alumini.
Molt bé.
I després he agafat un ferro cremat i he fet dos forats, un més gros per la resistència submergida i l'altre pel termòmetre. I aquí he deixat més o menys una escletxa per posar-hi el termòmetre.
D'acord. Ens podries fer... Has fet alguna experiència amb això?
Sí.
Què has calentat?
Sí, he calentat vinagre, aigua, llet...
I amb quines quantitats?
Quantitats superiors, 300, 350 i 400 grams d'aigua.
Clar, perquè el got és més gros, no?
Sí.
Ho podries demostrar aquí davant de la classe?
Sí.
D'acord. Vaig a buscar aigua, no? Òscar, ens podries explicar el que estàs fent?
Sí. He posat el termòmetre aquí i he posat la resistència i ara només cal posar això. I calculem el temps. Agafem, per exemple, un minut.
I no podem esperar fins que bulli?
Trigaria una mica.
Òscar, què observes amb aquest termo que has fabricat?
Doncs que al no sortir res, doncs es calenta molt més ràpid.
Molt bé. Doncs ara podríeu fer totes les experiències i demà me les podeu portar fetes en paper mil·limetrat, d'acord?
Sí, d'acord.
Vale, doncs fins demà.
No. S'ha de tornar enrere.
Doncs ara han passat 4 minuts i està a 80 graus.
Molt bé. Doncs ara, durant aquesta hora, farem totes les experiències, tots els grups, i les passarem a paper mil·limetrat. I després podrem comparar-los amb els resultats obtinguts amb l'escalfador de butà i l'elèctric, i després compararem resultats, d'acord?
D'acord.
Molt bé. Ara sí, no?
Sí, sí.
Què, nois? Fa fred avui?
Sí!
Ja hem arribat al 30 de novembre, per tant ja tenim present la fred. Anna, escolta, quina diferència hi ha entre l'estiu i l'hivern?
A l'estiu fa molt de més calor i a l'hivern no.
Molt bé, a l'estiu sentim i notem la calor i a l'hivern sentim i notem el fred. Però heu deixat els anoracs allà al penjador. Com és que avui? Com és que estan dins de classe fa calor? Estan a l'hivern, Joan?
Doncs perquè el estrès un recinte tancat, doncs llavors es calfoc els nostres cossos per una escalfació de les. I a més perquè és la calefacció.
Molt bé. O sigui que dins la calefacció és el que es calenta. I fora, qui ens calenta?
El sol.
Molt bé. Escolta, en Joan ens ha dit que el sol ens escalfa, però i l'Anna ens ha dit que hi ha una diferència entre l'estiu i l'hivern. Fa més calor a l'estiu i fa més fred a l'hivern. Però el sol no és el mateix a l'estiu i a l'hivern?
A l'estiu el sol va més alt i
i els rajos d'ella ens arriben directament. El dia és més llarg, en canvi l'hivern el dia és més curt, els rajos ens arriben directament. Jo ho faré així, per això, ja.
Molt bé. Aleix, quan dius indirectament, et refereixes que arriben indignats, no? A veure...
Ja?
Bé, doncs, ho sabem per la temperatura.
I com mesura la temperatura? Què mesures?
Amb un termòmetre.
Vale. Didac? Didac? La Bela ens ha dit que la temperatura està mesurada per termòmetre. Per què no vas veure la temperatura de la classe?
Hi ha 20 graus.
D'acord. A fora, com estem a l'hivern, vull dir que fa molt de més fred. Hi ha algú que hagi vist alguna temperatura i que ens digui quina temperatura fa fora? A veure...
Jo he passat per l'estació i he vist un termòmetre que marcava 6 graus sobre 0.
Per tant, aquí fa molta més calor, no? 14 graus més.
Sí.
D'acord. Per tant, resumint, hem dit que temperatura alta igual a calor. Temperatura baixa igual a fred. I ara més, quelcom que ens escalfa. A fora què ens escalfa, Míriam?
El sol. El sol.
Xavier, la Míriam ens ha dit que a fora ens escalfa el sol. I a part del sol, qui pot escalfar-nos?
Es pot escalfar... Pot ser un cadiador, una llar de foc o una estufa.
No hi ha res més?
Sí.
Per tant, tot això que ens escalfa, us va bé dir-li fonts d'escalfor?
Sí, sí, sí.
Després del que hem parlat, és a dir, que temperatura alta igual a calor, temperatura baixa igual a fred, podem dir que és el mateix calor i temperatura, Jordi?
Sí, perquè si la temperatura puja, bueno, és perquè hi ha més calor. I si la calor és més baixa, la temperatura també baixa.
Per tant, per tu és el mateix, calor i temperatura?
Sí.
Escolteu, en Jordi ens ha dit que calor i temperatura és el mateix. Ara el primer que farem serà pesar el gel, és a dir, 150 grams. Com ho pesarem dins d'un got, primer pesarem el got i després el gel. I després ho calentarem fins que es pongui el gel i fins que l'aigua buidi, d'acord?
Escolta, ja està, ja podeu continuar, vinga. Ja podeu cridar, si heu d'anar fent comentaris, ja podeu dir-ho, sent.
Que quedi més o menys pel mig, l'escola i el termòmetre i s'encén el foc. I ja està. I ara esperem aviam que es pongui el gel i farem unes gràfiques de la temperatura i quan tarda pot ser el gel. I ara comptem el minut, i cada minut me diu la temperatura i ho comptem, i després fem unes gràfiques.
Thank you.
Ja hem acabat tots l'experiment, ara podríem comentar les gràfiques, per tant que surtin dos grups, Marc Llanes i Xavier Mellado, i fareu les gràfiques a la pissarra, i després les discutirem tots els grups, perquè hi haurà petites diferències, suposo, d'acord? Ara, un cop hem acabat l'experiment, podríem sortir dos grups, posar les gràfiques a la pissarra i després les podríem comentar entre tots, d'acord? Qui vol sortir? Vale, Xavier i Marc, vosaltres podeu sortir tècnics.
Hemos pinchado el hielo.
Ah, sí. que vosaltres us heu donat molt més aproximat perquè no veien els glaçons dins l'aire, no?
Sí.
Ahir tota l'escola ha sigut més constant la temperatura, no hi havia aquests dalt de baixos, no? D'acord, molt bé. Ja pots entendre,
eh? Això és una sala de 2 puntos, aproximadament.
Un cop tenim les gràfiques i resumint una mica el que hem dit, Raül, pots dir-me si calor i temperatura és el mateix?
Sí, perquè la gràfica ens ha demostrat, no?, que temperatura i calor no són igual, no?, perquè temperatura i calor no pugen igual.
Molt bé, d'acord. Per altra banda, hem vist que quan bulleix l'aigua la temperatura és constant. Miquel, aquesta temperatura constant és una propietat exclusiva de l'aigua o també de les altres substàncies?
No, és exclusivament de l'aigua, sinó pot ser amb altres
líquids. Amb altres mas?
Amb altres líquids.
Amb altres líquids, d'acord. Doncs ara podríem... A les gràfiques hem vist que quan l'aigua bullia mantenia la temperatura constant. Creu que això és una propietat concreta i només de l'aigua o també les altres substàncies els hi pot passar? Miquel?
No,
és
exclusivament
l'aigua. T'ho creus?
Sí.
Prou.
No, és una propietat de no ser fruit de l'aigua, sinó que suposa que també es pot aplicar altres substàncies.
D'acord. Escolteu, em podeu dir alguna substància que puguem fer alguna prova per comprovar-ho? Marina?
El
nano,
la llet, el vi, l'aigua amb sal, aniria molt bé.
Doncs podríem agafar 2 quan les tinguem a la base i que siguin fàcils de prosseguir. Per exemple, el vinagre i la llet, d'acord? Per veure si la temperatura és constant, sempre totes les substàncies quan bulleixen, podríem provar amb altres substàncies. Marina, quines substàncies podríem utilitzar?
La llet, el vinagre, el vi, quan hi ha molt de temps. L'aigua de sal.
Ja. Molt bé. Com les substàncies que tenim més a l'abast són el vinagre i l'aigua, que l'altre dia vam fer unes experiències, doncs podríem utilitzar una altra vegada el vinagre i la llet, d'acord?
D'acord.
Doncs començarem amb 150 grams de vinagre i anar escalfant, després 200, 250. I amb la llet igual, d'acord? Ja podem començar.
Per veure que la temperatura és constant quan les substàncies bullen, podríem provar-ho amb altres substàncies. Per exemple, Marina, em podries dir algunes?
Sí, la llet, el vinagre, el vi, l'aigua i sal, la taronjada... Bé, bueno, hi ha molts més.
Vale. Amb quina preferiries treballar, tu?
Vinagre i llet.
Vinagre i llet. Doncs comencem a treballar amb vinagre i llet, primer 150 grams, després 200 i 250. I amb la llet igual. Fareu les tables i les gràfiques de valor, d'acord?
D'acord.
Endavant.
En base als elements que constitueixen un circuit elèctric simple de corrent continu, bombeta, pila, conductor i interruptor, l'alumne investigarà quins són els factors dels quals depèn la resistència que s'ofereix al pas del corrent. A partir dels conceptes de resistència, diferència de potencial i intensitat, ja assolits en altres sessions i motivat per diverses qüestions que planteja la pròpia vida real, apagaments, escalfor d'estufes elèctriques, l'alumne suggerirà idees per confeccionar diferents dissenys experimentals. Tot seguit, al realitzar els experiments proposats, veurà d'una manera qualitativa en aquesta sessió la influència de la naturalesa del conductor i la geometria, longitud i secció del mateix. Una idea relacionada amb aquesta darrera qüestió posarà a l'alumne en condicions de construir un reostat que li servirà en una posterior sessió per relacionar les magnituds elèctriques que venen expressades en la típica llei d'Ohm.
Això és nostre.
El material que heu portat suposo que ha sigut el fil elèctric, la pila de 4,5 volts, nova, el portallum, les tisores, les xinxetes, que suposo que heu portat 10, els clips, 3 o 4, que vosaltres l'heu portat de plàstic i heu anat a buscar a l'altra classe, suposo, perquè no van bé, el tauló de fusta i la bombeta. Mercè, sabries dibuixar-me un circuit senzill a la pissarra, amb els elements bàsics? Doncs va, a veure, intento.
La Mercè dibuixa a la pissarra, a la seva manera, un esquema d'un circuit simple sobre els elements del qual els alumnes han treballat en la classe anterior de Ciències Experimentals. Sense cap mena de dificultat, la Mercè identifica els elements que la professora ha deixat escrits i que seran un instrument de treball en aquesta sessió i properes.
Molt bé, podries dibuixar-me un interruptor? Vale. Ara cada grup farà aquest circuit, o sigui que connectarà la pila a l'interruptor, que l'interruptor és un clip desfet per desfet, el desdoblegueu i després amb una xinxeta li claveu el fil. Després de l'altra xinxeta sortirà un fil que anirà cap al portallum on està la bombeta i de la bombeta hi anirà un altre fil cap a l'altre pol de la pila.
Abans d'estudiar el concepte que importa especialment en la classe d'avui, els factors de la resistència elèctrica, els alumnes munten per grups el seu circuit amb materials casolans i comproven el funcionament abans que la professora provoqui la conversa didàctica que es basa en l'encès de la bombeta del circuit, qüestió motivadora de la recerca científica que avui ens interessa realitzar.
Ara farem una sèrie de preguntes sobre els circuits que hem fet i la primera que podríem fer és com que aquest circuit és una aplicació dels que tenim nosaltres, per exemple, casa, classe, etc. M'agradaria saber si algú em pot respondre a què passa quan jo dic obriu l'interruptor o enceneu la llum. Què estem fent? Veure, Maria Àngels?
Tanquem el circuit elèctric.
Vale. I en el nostre circuit, quan també movem l'interruptor i encenem la bombeta, què estem fent? A veure, Míriam.
Quan el tanquem, tanquem el circuit i quan l'obrim, doncs...
I funciona igual el corrent, per exemple, de la classe que en el nostre circuit?
No, contràriament, van al revés.
Vale. Per què s'encén la llum?
Perquè... El tancar el circuit doncs passa el corrent elèctric i quan arriba la bombeta es descomposa formant llum.
Vale. A veure, la Míriam ens ha dit que el corrent elèctric quan arriba la bombeta es transforma en energia. I aquest corrent d'on surt?
La construcció d'un circuit, la disposició dels elements en ell, l'encès de la bombeta, la identificació de circuits casolans són motiu de conversa didàctica amb els alumnes. La professora aprofita per recordar els conceptes assolits en anteriors sessions. La bombeta s'encén. Per què? Quin paper juga una pila? I l'energia lluminosa? El problema resta definitivament plantejat des del moment en què els conceptes d'energia, corrent elèctrica, diferència de potencial i llum es relacionen per centrar-nos en la recerca dels diferents factors que poden influir en el pas del corrent. És a dir, la resistència que troben les càrregues elèctriques al circular pel conductor. La professora exposa a la pissarra els diferents factors que els alumnes suggereixen per un possible estudi. Per avui i el proper dia se'n seleccionen tres: la longitud del conductor, el gruix del mateix i la substància de la que estan formats els materials.
Que nosaltres anomenarem secció d'un conductor, vale? Vale. Per tant, vosaltres m'heu dit cinc possibles causes, que potser hi ha més, per augmentar o disminuir la resistència d'un conductor. M'heu dit cinc causes o factors que poden influir a la resistència del circuit. No hi ha més? No se us acudeixen cap més? A veure, Míriam?
El tipus de bombetes també podria influir.
Sí, potser sí. Abraham?
Més quantitat de piles.
Més quantitat de piles. Hi ha algú més? Bé, de totes maneres podria haver moltíssims factors que influïssin. El que passa és que potser no se'ns acut avui. Ara m'agradaria saber, no, estudiar uns quants d'aquí perquè encara ens queda temps. Quins us agradaria estudiar? A veure què m'ho podria dir l'Isabel.
El tipus de materials, el tipus de projector
i el tipus de... Bé. O sigui, t'agradaria estudiar aquests tres. Les bombetes en sèrie ho farem a part un altre dia perquè és un capítol prou important i avui podríem estudiar aquests tres. Tipus de material, gruix del conductor i longitud del conductor. Ara, per grups, dos grups que triïn tipus de materials, o tres millor, tres. Tres, canviareu de material i els altres dos membres, de moment, el gruix del conductor. I després tots farem la longitud del conductor. I després compararem resultats.
La segona experiència que fan els alumnes en equip és estudiar la influència del material que està format al conductor. Per això, faran servir conductors de coure, nicrom i ferro, elements dels que disposa l'escola per treballar. Per estudiar aquest factor, naturalesa del material, usaran la mateixa quantitat, longitud i gruix de cadascun d'ells.
Pots explicar el que heu fet?
He agafat tres materials de 75 centímetres cada un, el coure, el ferro i el micro.
Continua, continua.
I el coure ha sigut el que ha oferit menys resistència.
I si ha oferit menys resistència, què ha passat? Com ho has notat, això?
El moment és s'ha
encès més. Que quin?
Que el ferro.
I després, entre el ferro i el nicrom, has vist alguna diferència o no?
Sí, que el ferro era un intermig, ni molt ni poc, i el nicrom era més resistència.
I si era més resistència, què passava en la bombeta?
La bombeta s'encenia.
Molt bé. Per tant, aquí, amb aquesta experiència, què ens pot... Esteu d'acord tots els altres a veure si el coure és el que dona més llum, el nicrom el que menja, el ferro és intermig?
Sí.
A tothom us ha donat igual, més o menys?
Sí.
Vale. Per tant, què podem dir amb això? Que el tipus de material influeix o no influeix en la resistència?
Sí, influeix.
Vale. Ara, avui ja no tenim temps de continuar la classe i com volíem nosaltres practicar amb dos, amb el gruix del conductor i la longitud del conductor, m'agradaria que us emportéssiu aquests muntatges que heu fet i que feu les dues experiències, la del gruix, que el gruix seria convenient que agaféssiu, per exemple, si agafeu el coure, doncs per diferents gruixos agafeu un fil de coure, després si no barregeu dos trossos, els uniu, o tres o quatre fils, i així obtindreu més gruix o menys. I després pel de longituds heu d'agafar diferents longituds. Millor que es diferencien bastant, per exemple 15, 30 i 70, o sigui que no siguin molt properes, 15 centímetres, 16 centímetres i 17 centímetres, potser seria una mica, no es veuria gaire. Eh? Doncs vale, nois, avui ja hem acabat i fins demà.
Després, els alumnes, sempre en grup, discuteixen els resultats obtinguts mitjançant un diàleg amb la professora. han tret la conclusió de que, efectivament, la substància de la qual està format el material és un factor influent. Els alumnes surten amb el propòsit d'estudiar dos factors més de la resistència elèctrica, el gruix i la longitud. Per això, usaran diferents longituds i seccions dels materials abans esmentats. A classe, vindran amb el treball realitzat i exposaran els resultats de cadascun dels dissenys. Trobaran tots els grups que la longitud i el gruix són també elements influents.
Molt bé. A tots els grups us ha sortit un semblant? Per tant, estem d'acord que la longitud dels conductors és un factor que influeix a la resistència, a la resistència del circuit. I ara a veure, l'última prova que heu fet, que ha sigut, em sembla, amb el gruix del conductor, no? A veure, expliqueu-me què heu fet, qui m'ho vol explicar? A veure...
A nosaltres ens ha costat una mica, no? Però hem vist que contra més gruixut és el fil, més resistència, i per tant hi ha més lluny.
I després, quan ho feies més fi, el conductor, què passa?
Li costava, hi havia més resistència.
Ah, vale, d'acord. I això com ho veies?
Que feia menys llum.
Vale, fins ara hem treballat des d'un punt de vista qualitatiu, és a dir, que no hem mesurat ben bé quan lluïa més o quan lluïa menys, i ara el que podríem fer és introduir un aparell que vosaltres ja em sembla que coneixeu, que ens ho mesuri. Algú sabria dir-me el nom d'aquest aparell? A veure...
L'amperímetre?
Sí, és l'amperímetre. Ara podríem intentar introduir-lo i fer un circuit amb l'amperímetre. I així ho podrem mesurar tot exactament, perquè com hi ha una escala graduada, ens sortirà ben bé, o sigui, quantitativament ho farem, d'acord? Aquesta la bombeta. Va, nois, intentem.
Fins aquest moment s'ha fet un estudi qualitatiu de possibles factors influents en la resistència. S'imposa ara la necessitat d'usar un aparell, l'amperímetre, a fi i efecte de trobar dades quantitatives que ens serveixin després per estar en condicions de construir un reostat, que serà l'instrument ideal per tractar la llei d'Ohm, que relaciona el corrent i la diferència de potencial.
Molt bé, nois. Ara, com ja teniu tots la connexió amb l'amperímetre, agafareu les dades i les posareu a la fitxa. I com ja és hora, ara sortireu i el pròxim dia compararem les diferents fitxes, potser ho apuntarem a la pissarra i farem una discussió sobre els resultats, a nivell quantitatiu, o sigui, que exactament. D'acord? Doncs molt bé, nois. Fins demà i adeu.
Gràcies.